Aquest és un podcast del...
Supertrens!
Fer història.
Heu vist mai un eclipsi de lluna? I un eclipsi de sol? Potser n'heu vist algun cop al Telenotícies, o fins i tot algú de vosaltres n'ha viscut un en viu. És un fenomen astronòmic fascinant. Durant uns segons, la llum del sol o de la lluna queda tapada, sigui de manera parcial o total. Les cultures antigues de fa segles pensaven que aquests fenòmens eren màgics o sobrenaturals, però avui sabem que es tracta d'un fet físic, amb una explicació molt clara. I si ara sabem com es produeixen els eclipsis, és perquè hi ha hagut científics que els han estudiat. I entre els primers que ho van fer, hi ha la nostra protagonista d'avui.
Avui viatjarem fins al continent asiàtic, a la Xina. Allà va néixer una dona que va aprendre i ensenyar ciències com les matemàtiques i l'astronomia, i a més va ser una poetessa excel·lent, molt respectada al seu temps. I si això encara us sembla poc, dominava disciplines esportives com l'equitació, és a dir, muntar a cavall, les arts marcials i el tir amb arc. Avui us parlarem d'una jove brillant, molt intel·ligent i amb una set insaciable pel coneixement. Una jove que es va atrevir a criticar la situació injusta de les dones a la seva època i que va carregar contra el sistema polític del seu temps i contra algunes tradicions que fins aleshores havien estat intocables. Sens dubte, va ser una dona que va fer història. Sabeu com es deia? Wang Zhenyi.
Aquesta història comença a la Xina ara fa uns 250 anys. A la darreria del segle XVIII, i regnava l'última dinastia imperial, els Qing. Aquest va ser un llarg període de pau i de creixement de la societat xinesa, que va doblar els seus 150 milions d'habitants i va assolir els 300. A més, aleshores s'havien incorporat al país nous conreus provinents d'Amèrica, com ara la patata, el cacauet i el blat de moro, que van millorar l'alimentació de la gent i, per tant, la seva qualitat de vida.
La ciutat xinesa de Nanjing era una de les viles més antigues del país i la segona ciutat més gran de la regió de Jiangsu, després de Xangai. Allà, l'any 1768, hi va néixer la nostra protagonista, Wang Zhenyi. Heu de saber que en xinès es posa el cognom abans que el nom. Per tant, es deia Zhenyi i Wang era el cognom. En aquella època, a la Xina, com passava la resta del món, les dones no tenien el mateix dret que els homes a estudiar i rebre una bona educació. Però el cas de la Zhenyi va ser diferent, perquè la seva família era una mica especial.
L'avi de la criatura, Wang Zifu, havia estat governador del comtat de Fengshen i del districte de Xuanhua. Era un home molt savi, que s'estimava molt els llibres.
Vull que la meva neta aprengui moltes coses. L'obrirem a tant de coneixement com puguem.
Pare, no ens està permès tornar a estudiar, prou que ho saps.
Tranquil, que no la durem enlloc. Nosaltres mateixos li farem de professors. Jo li puc ensenyar astronomia, ja sabeu que m'apassiona estudiar el cel. L'àvia, la Dong, li pot ensenyar poesia. I tu, fill meu, ets un home de ciències. Pots ensenyar-li matemàtiques, oi?
Sí, és clar. I geografia i medicina, també.
Doncs, fem-ho així. No vull que la meva neta es pensi que només ha vingut al món per casar-se, criar fills i tenir cura de la llar.
Així que els primers professors que va tenir la Zhenyi van ser els seus avis i el seu pare. I des d'un bon principi, la menuda va mostrar moltíssim d'interès per aprendre. La fascinaven les coses que li explicava l'avi dels estels i els planetes i es va encomanar de l'amor per la poesia de l'àvia. i gràcies a les lliçons del pare, en pocs anys ja en sabia un niu de matemàtiques. D'aquesta manera, quan la joveneta tenia 13 anys, tenia un grau de coneixement molt superior a qualsevol altra persona de la seva edat, fos nen o nena.
Un any després, el seu avi va morir i la Zenyí va quedar molt trista. Se l'estimava molt i li estava molt agraïda per tots els coneixements que n'havia après. Els Wang van decidir que, per fer honors a l'avi, l'enterrarien a Jilin, prop de la gran muralla xinesa, i després s'hi van instal·lar a viure-hi.
Pare, què fas?
Estic guardant totes les coses que eren de l'avi.
I què en faràs?
Algunes es quedaran a la família. D'altres les donarem i d'altres, doncs, les cremarem.
Et puc demanar una cosa?
Quina, filla?
M'agradaria llegir els llibres de l'avi. Els puc agafar?
I tant! A ell l'hauria fet molt content, això. Té, agafa'ls tu mateixa.
L'avi tenia una col·lecció d'uns 75 llibres, que en aquella època eren molts, i la Zenyí se'ls va llegir tots en un tres i no res. Quina passada! Les seves ganes d'aprendre coses noves creixien dia a dia i any rere any. I no només aprenia literatura, matemàtiques i ciències, sinó que també li agradava moure el cos i era àgil i atlètica. Per això es va instruir en les arts marcials i en tir amb arc. La jove era un pou de coneixement. I quan tenia 16 anys, el seu pare li va fer una proposta meravellosa.
Zenyí, em sembla que nosaltres ja no et podem ensenyar res més.
Què vols dir? Que ja no puc aprendre coses noves?
No, no és això. Hi ha una manera molt maca d'aprendre, que és viatjant. Així coneixeràs llocs nous, noves maneres de fer i persones sàvies que et podran explicar moltíssimes coses. Per això et volia proposar que fem un llarg viatge plegats, si em ve de gust.
I tant!
Aquelles excursions amb el seu pare van ser molt enriquidores. Van recórrer diferents regions de la Xina que van oferir a la noia multitud d'experiències i aventures. Pel camí van conèixer molts erudits i la joveneta no dubtava a fer-los preguntes per amarar-se de les seves ensenyances. Fins i tot quan va conèixer la dona d'un general mongol, va poder aprendre a muntar a cavall.
Totes aquelles experiències la van marcar i la van fer madurar. Ben aviat va començar a reflexionar sobre el paper de les dones a la societat, perquè aquells viatges li havien obert els ulls. Es va adonar que ella havia tingut molta sort de néixer en una família benestant i rica, tant en diners com en cultura i coneixements. Però a la societat xinesa hi havia moltes injustícies. Hi havia molta gent pobra, que malvivia com podia. Això també va marcar els versos que escrivia la Zenyí. De vegades es mostrava melancòlica i entristida, però en altres ocasions es mostrava reivindicativa i revolucionària.
Quan la Zenyí tenia 25 anys, es va casar amb un jove de la ciutat de Xuancheng. Tal com marcava la tradició, ella se'n va anar a viure a casa d'ell. Encara estudiava ciència pel seu compte de manera autodidacta i fins i tot va començar a fer de mestra per compartir amb els altres tots els coneixements que havia adquirit fins aleshores.
Professora Zenyí, aquestes lliçons de matemàtiques que ens expliqueu vos són molt millors que les que trobem als llibres.
Què vols dir?
Que els llibres tot sembla molt complicat, però tal com vos ho expliqueu s'entén fàcilment. No us heu plantejat mai escriure un llibre de matemàtiques amb la vostra manera de fer-les entendre?
Doncs fins ara no, la veritat, però no és pas mala idea.
La Zenyí era experta en trigonometria. Dominava teoremes matemàtics com el de Pitàgores i admirava molts intel·lectuals i matemàtics xinesos, com el savi Mai Wending. Aquest autor tenia un llibre titulat Principis de Càlcul. Va ser el primer que la Zenyí va reescriure d'una manera més senzilla perquè les seves lliçons fossin més accessibles a tothom. També va simplificar les multiplicacions i les divisions per fer que l'aprenentatge de les matemàtiques fos menys complicat. Ja ho veieu, no només era brillant, sinó també generosa i volia que el coneixement arribés al màxim de gent.
Combinava la faceta de mestre amb la seva part més creativa i investigadora. Seguia escrivint versos i va arribar a compondre 13 llibres de poemes. Era tota una artista. En ells hi havia una forta càrrega política perquè hi criticava el sistema feudal xinès i les duríssimes condicions de vida de la gent senzilla. També reivindicava la igualtat entre homes i dones, especialment a l'hora d'estudiar.
Se'ns fa creure que les dones són menys importants que els homes. I això és una gran mentida. Quan es parla de l'aprenentatge i les ciències, la gent no pensa en les noies. Però les dones no només haurien d'ocupar-se de les feines de la llar i de cuinar, de cosir i criar infants. Som persones i tenim tot el dret d'estudiar. No us heu plantejat mai que les vostres filles també poden ser heroïnes?
Pel que fa a la investigació científica, la Zenyi sentia una passió especial pel cel, els estels i els planetes, és a dir, per l'astronomia. Era allò que li havia ensenyat el seu avi, que tant s'estimava. Hi havia un fenomen en concret que li cridava especialment l'atenció: els eclipsis.
Pare!
Digues, filla.
L'avi era un gran astrònom, oi que sí?
Sí, i tant. Ell em va ensenyar tot el que sé sobre les constel·lacions.
Sí, a mi també. Però escolta una cosa, no et va explicar mai per què hi ha eclipsis?
Això no calia que m'ho expliqués, filla. Tots sabem que si la lluna o el sol s'enfosqueixen és perquè els déus estan enfadats.
Sí, ja sé que això diu la tradició, però no sospites que hi deu haver algun motiu més científic que expliqui aquests fenòmens?
Doncs no m'he parat mai a pensar-ho, la veritat.
Doncs ja va sent hora que algú ho faci.
Va estar molts dies i moltes nits mirant el moviment del sol i de la lluna i finalment va tenir una idea. Va col·locar una taula rodona de casa seva que representava la Terra. Un llum, penjat amb una corda del sostre, representava el sol. I a l'altra banda de la taula va col·locar un mirall que feia de lluna. Llavors va anar movent els tres objectes segons els principis astronòmics i així va aconseguir explicar els moviments que provocaven els eclipsis.
Fixeu-vos-hi. Quan la Terra es posa entre el sol i la lluna, fa ombra sobre la lluna. Per això, durant uns moments, s'amaga en la foscor.
Oh!
I quan és la lluna la que se situa entre el sol i la Terra, ens tapa el sol durant uns minuts, fins que acaba de passar del tot en la seva òrbita. Benvolguts, els eclipsis no són pas cosa dels déus. Tenen una explicació científica.
A més dels eclipsis, també va estudiar i va fer observacions sobre altres fenòmens astronòmics. Li interessava mesurar la quantitat d'estrelles que hi ha al cel i quins eren els moviments orbitals de la Lluna i dels planetes Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. En total, va escriure 12 llibres sobre astronomia i matemàtiques. Algun va ser trencador i fins i tot polèmic, com el que deia que la Terra era esfèrica i explicava per què els humans no caiem a l'espai.
És increïble tot el que va aprendre aquesta jove xinesa. I heu de pensar que ho va fer tot en molt pocs anys. Dissortadament va morir quan només en tenia 29. No va arribar a tenir fills, però va deixar un llegat imprescindible que ha contribuït al coneixement en els camps de l'astronomia i les matemàtiques. Va deixar escrits molts articles, llibres i poemes, tots d'una qualitat excel·lent. De fet, els grans estudiosos de la literatura xinesa, com l'escriptor Yuan Mei, van dir que la Zenyi havia estat la millor escriptora del seu temps amb diferència.
Malauradament, els seus llibres no han arribat als nostres dies. Tot el que en sabem és gràcies al que altres autors van escriure sobre ella, la seva poesia i els seus tractats científics. Pel fet de ser dona en una societat masclista, la seva figura va passar molt desapercebuda durant anys i no va rebre cap reconeixement pràcticament fins fa 30 anys. Per fi, el 1994, la Unió Astronòmica Internacional va decidir fer-li un homenatge i van posar el seu nom a un dels cràters del planeta Venus.
Ja ho veieu, aquesta noia xinesa va ser una de les grans astrònomes de la humanitat. Una persona absolutament brillant i generosa que, a més, va cultivar moltes altres disciplines literàries i científiques. I avui, explicant-vos la seva vida, intentem fer una mica de justícia i donar-li el reconeixement que mereix, perquè tenim molt clar que Wang Zenyi va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Wang Zhenyi, escolta el pròxim episodi de Van Fer Història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Van Fer Història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens. Van Fer Història, amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menaches i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Novials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Elisè Bastide. Un podcast d'Abacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.